a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I els hi vam dir amb en Camil Villaverde, amb en Nacho Zubizarreta, que bé, que volíem fer un seriòfils de Nadal amb recomanacions, i bé que s'hi han posat, però clar, tenim novetats, tenim recomanacions, tenim una pila de coses de les que parla avui. Per tant, faré molt poca intro i passem a saludar-los. Nacho Zubizarreta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Camil Villaverde, bon dia.
Bon dia.
Avui, entre novetats i recomanacions de Nadal...
Sí, tenim molta teca.
Tenim molta teca. Per tant, en lloc de fer... Digues, Camil.
Per les notícies podem passar una mica per sobre, per algunes notícies, o sigui, anem per feina.
Pues anirem per feina, però d'entrada. Vinga, va, estrenes, que en tenim unes quantes. Molta cosa de HBO Max he vist, algunes de Netflix, és a dir, diguem, tornem a les plataformes... Doncs més...
plataformes estrelles.
Sí, més estrella, més massives. I la primera, precisament, és una proposta d'HBO Max.
Ladies and gentlemen, the queen of Sin City, Miss Deborah Vance Young.
You guys are gonna have a fabulous time.
2,500 shows. What do you have to say?
Well, I'll tell you what I have to say. Eat your heart out, Celine! Your touch is all it takes,
baby, to start defying me. Pentatonics?
Did you know about this?
Marty wants to cut my dates.
He said he needs to appeal to a younger crowd. You need to do something about this, Jimmy.
Damien! Need you to go to the computer store! When you talk
that sweet talk... Hem de trucar a la botiga d'ordinadors perquè acaba de llançar l'iPad a la piscina, oi?
A la piscina.
Hawks!
Hawks, sí, és una sèrie molt esperada. Ja es va estrenar als Estats Units, em sembla que va ser a la tardor, al setembre. És la competència a nivell de comèdia de lo que va ser Ted Lasso per Apple Plus. Està protagonitzada per Jean Smart, que és una actriu madura que ara s'ha posat molt de moda perquè ha fet moltes sèries, moltes pel·lis, entre elles Watchmen, sortia Mare of Easttown, i la sèrie va d'una diva de la comèdia que està instal·lada a Las Vegas i és molt coneguda i molt famosa, i arriba un moment doncs, que ja la seva carrera comença a declinar i necessita una guionista, o el seu mànager li imposa una guionista per actualitzar una mica els seus acudits. Llavors, bueno, criden una noia jove que és una mica irreverent i que ha tingut problemes per fer tuits sobre...
Uns tuits, no? Fa una sèrie de tuits una mica desafortunats, no?
Sí, s'ha ficat en política i, bueno, total, les junten a totes dues i tenen que entendre's per tirar endavant.
La clàssica comèdia, no? De dos personatges com molt diferents, no? Una gran, una jove, no? De caràcters molt diferents,
diva,
que es veuen obligats.
Una currante. A veure, està molt ben feta i bueno, és una aposta segura. O sigui que qui li agradi la comèdia una mica més adulta, doncs la gaudirà segur.
Doncs,
va tenir molts premis Emmys, entre ella la Jean Smart, que es va endur el seu... I ja dic, entre Ted Lasso i aquesta són els que es van repartir els premis de comèdia.
Tot i que, mirant el tràiler, només, m'ha semblat aquest punt americà que a vegades a nosaltres ens costa una mica més, de copsar-lo.
Sí. A més, la fórmula és... Des del que comentava en el Camil, la fórmula està molt explotada, sí que és veritat que totes dues, sobretot la dona madura, brilla perquè la seva actuació és molt potent, però bueno, és veritat que no... Vist els dos capítols que estan penjats, sincerament, jo pensava que seria més interessant per dir-ho així.
Però, és un món potser, com dius tu, Joan, que ens cau una mica lluny, no? Aquest dels còmics nord-americans i que tinguin una guionista, vull dir, el tema de les sitcoms, dels stand-up comedies, tot això ens queda una mica...
I tot,
no gaire proper.
La sèrie es situa a Las Vegas i que sí que està molt bé i és tot molt de plàstic i molt de luxe, però també tot queda com una mica, no sé, massa fictici, per dir-ho així.
Però com a bona comèdia, crec que has de donar sempre 4 o 5 capítols per entrar una mica al rotllo i a l'univers, i a partir d'aquí ja decideixes si tires endavant o no, però és veritat que les comèdies a vegades necessites alguns capítols per entrar una mica.
Doncs Hawks, que com comentava en Nacho, ja té dos capítols penjats a HBO Max, es va estrenar el 15 de desembre, i de HBO Max a Netflix.
Something has changed, girl. The world's acting strange these days. The North and South at war. Monsters roaming when they should be hibernating. Maybe it's the end of days.
Are you willing to sacrifice your life?
I've lived through three supposed end of days. It's all horseshit.
Ja està, i crideu una miqueta i tenim aquí la segona temporada de The Witcher.
Això mateix, ha arribat la segona temporada d'una de les sèries més exitoses de Netflix. Per fi, una sèrie molt esperada.
I que ha tornat amb molt d'èxit, no, Nacho? Crec que és una de les més vistes des de que s'ha penjat.
Sí,
no?
sí, la veritat és que els hi funciona molt bé. Bueno, no deixa de ser una sèrie de fantasia, d'espases i de lluites en un món distòpic semblant a l'edat mitjana. És molt ràpid tot, és molt vertiginós. El Henry Cavill, que és el que fa de protagonista, surt molta estona sense samarreta, lluint cos i lluint músculs, o sigui que qui li agrada aquest tipus de producte fàcil, ràpid, i a més que està vinculat, connectat, penso que a mi, tu sabràs millor, amb un videojoc, doncs...
Sí, un videojoc que ve provet de tot d'unes novel·les, és una sèrie de novel·les d'un autor, ara no recordo el nom, és polonès, però són bastant mítiques dins del món aquest de la fantasia, i jo crec que en aquesta temporada l'encerten, perquè la primera... tenia tota una estructura temporal que despistava molt. Vull dir, que fins al sisè capítol, bàsicament, no t'enteraves ni de més a la meitat perquè deies no entenc res, perquè hi havia salts de temps i no t'avisaven. I en aquesta jo crec que va més al que funciona, que són episòdics, capítols episòdics, on ell, que és un assassí de monstres o de bruixes, no? ha d'encarregar-se d'un cas, no? De carregar-se algun monstre d'aquests. I a part hi ha tota la trama, no? de la princesa aquesta, bueno, aquesta trama més de fons.
La primera temporada sí que és més episòdica, tot i que hi ha com un rerefons, però per el que he vist, jo encara no he vist la segona temporada, hi ha tot una trama que unifica molt més la història.
Doncs The Witcher, la proposta, la segona temporada que està penjada ja a Netflix, una altra de les novetats de les estrenes d'aquests dies prenadalencs. I vinga, la tercera, aquesta... No vaig veure la primera i veient el tràiler de la segona m'han entrat moltes ganes. Està a Stars Play.
I bless our new leader, Catherine the Great.
You're calling yourself the Great?
Of course.
Seems arrogant.
It is if you're not great. If you are, it is just calling things what they are.
Right.
Shh.
Darling girl, there is a rumor sweeping Europe that you have taken Russia from your husband.
You're my wife. You honestly can't think you can run Russia without bloodshed.
I can. I'm winning.
I love that you think that.
He is a threat. I really, really want to kill him.
Reason and compassion can win any argument better than violence.
Let's just behead him like civilized men.
Aquesta The Great és ningú més ni menys que Catalina la Gran.
Catalina la Gran, que va ser...
de Rússia.
Zarina o reina de Rússia. A veure, aquesta és la segona temporada d'una sèrie que anava a ser una minissèrie on parlava de l'arribada d'aquesta noia que era a Alemanya a la cort de Pedro III de Rússia i bueno, com ahir manega tot i es troba en el que es troba fins que, per aquelles coses del destí, el Pedro III mor i ella hereda el tro de Rússia. No? Anava a ser una minissèrie i va tenir tant d'èxit que Stars Play ha llançat aquesta segona temporada, a veure com els hi surt. La veritat és que la primera estava molt bé, va ser de les sèries que potser jo més vaig gaudir, no sé si va ser l'any passat o l'anterior, i perquè no es pren la història massa en sèrio, perquè és molt irònica, és molt còmica, i perquè està bastant ben feta, no? Darrere, bueno, com a protagonistes té a Elle Fanning i el Nicholas Hoult, que són dos dels actors joves més importants, juntament al Timothy Chalamet aquest, a Hollywood actual. I a més, per afegir més coses interessants a aquesta temporada, apareix la Gillian Anderson fent de mare de la...
Està tot arreu, eh?
Sí, aquesta dona l'han descobert o l'han redescobert i ara, però la veritat és que dona, o sigui, jo solament veure el moment que surt ella ja tenia ganes de veure la sèrie, però encara més, o sigui que...
Bueno, és una sèrie que funciona, no? Els actors, com ha dit el Nacho, estan molt bé, el ritme, té molt de ritme i té aquest look així que és d'època però a la vegada modern, no? A mi em recorda... Sí. S'ha posat molt de moda des de Maria Antonieta, la pel·lícula de la Coppola, però penso en Isabel, penso en moltes sèries d'aquestes d'època que li han volgut donar un toc com molt, molt modern, no? en quant a ritme, en quant a look, no? I en quant als personatges, com es comporten, no?
Que tenen, sí, l'actitud dels personatges.
No
deixen de ser nois maleducats i una mica amb comportaments que podríem veure a les sèries americanes aquestes de nois pijos i pijas.
Sí, crida l'atenció aquesta revisitació de la història a partir de la gairebé de la ironia de la mateixa història, no? I fas perquè una comèdia...
No es prenen res sobre, massa en sèrio.
Sí, sí, sobre fets reals, perquè els fets de fet passen, però els reinterpreten.
Els grans fets passen,
els reinterpreten.
Però la reinterpreten.
Doncs The Great, que es pot trobar a Stars Play, ja no sé si va per cap... Això ja és un... Però bé, és igual, des del dia 19.
Va per capítols.
Va per capítols, van penjant. Molt bé. Doncs vinga, ara ens... aquesta m'incosta. Aquesta que ve ara m'incosta.
A tu hi ha molts.
A tu sí, anava a dir. Em sembla que aquí n'hi ha uns quants. Vinga, va, Netflix.
I am not a bounty hunter. I've heard otherwise. I know that you sit on the throne of your former employer.
Jabba ruled with fear.
Mira, no era aquesta.
No ens costa tant aquesta.
La passem més.
Sí, de fet, no ens ha entrat la que... Hem fet la revisió, però bé, se'ns ha colat, era Emily in Paris, i ja, si n'hem de parlar ja en parlarem, oi? La segona temporada d'Emily in Paris, però la que sí que ha entrat, i ja no ho hem volgut tallar, és el que hem escoltat darrere d'aquest so tan abrós i misteriós, hi ha el que seria doncs el segon Mandalorian, per dir-ho d'aquesta manera, perquè ens entenguem.
Un spin-off de Mandalorian, bàsicament.
Mandalorian, que agafa un personatge que ja havia sortit a les pel·lícules, el Boba Fett, que jo, en la meva ingenuïtat, tot i que vaig veure totes les pel·lícules, pensava que el Mandalorian original era el Boba Fett, però no, sembla ser que és un altre. Però bueno, com porta el mateix casco i tota la pel·lícula o tota la sèrie es passa amb un casc, doncs podria ser qualsevol, no?
Sí, però aquí se'l treu, com a mínim ja el trailer ja se'l treu.
Sí,
perquè aquest, com, si heu vist Mandalorian la segona temporada, ell surt, de fet és un dels que ajuden el protagonista, i ell ja es veu que és un tipus que interpreta una mica, que no és exactament mandalorià, el seu pare sí que era de Mandalorian, però ell no. Llavors, tot això d'anar sempre amb el casc i este és el camí i aquestes coses, ell no va tant per aquí.
El libro de Boba Fett.
És la segona sèrie... que llença Disney amb aquest tipus de personatges. Encara no s'ha informat si serà una minissèrie de 7 capítols o si tindrà continuïtat, però bueno, Disney...
Depèn de com vagi, no?
Depèn de com vagi, això mateix.
Com The Great. Estimint
el suc de Star Wars i ara ens arriba aquesta aventura galàctica que posarà en marxa o que podrem veure a partir del dia 29. Disney penja un capítol per setmana, o sigui que bueno, per veure-la tota haurem d'esperar 7 setmanes.
De fet, és quan Boba Fett es fa, diguem, amb el regne de Jabba el Hutt, que és doncs un dels personatges que apareix a la segona part de la trilogia, que és la primera que es va estrenar.
És a dir, seria... Va al planeta Tatooine, que és l'origen...
A l'Imperio contraataca.
Aquí està.
Aquí, exacte. I ell va lluitar aquesta lluita pel poder dels baixos fons de Tatooine, no?
Doncs el llibre de Boba Fett, que encara no està estrenada, el proper 29, just abans de final d'any, doncs poden tenir allò un raïm bo mirant-se bé, suposo que van penjant capítols, oi? Disney també penja.
Sí, una a la setmana.
Doncs com a mínim podran veure el primer, a veure si apunta maneres aquest llibre de Boba Fett. I vinga, anem a la quarta temporada d'una sèrie que l'hem anat seguint, perquè de fet han anat estrenant temporades, que va entrar com una cosa molt menor, però que va sorprendre i ara té una legió d'afeccionats. Està a Netflix.
If Johnny and I can actually work together and we win, Cobra Kai will be out of business.
We gotta take things to the next level. Eagles do not respond. They swoop down and take whatever they want. First, you gotta learn how to fly.
Come on, we're gonna get sued here.
Sue me for what? Tighten that cord.
Come on! I és la gent de Cobra Kai que arriben de manera gairebé sorprenent, perquè era una sèrie d'una temporada, arriba a la quarta.
Qui ho hagués dit, que arribaríem aquí?
Estrenen la quarta i Netflix ja ha anunciat una cinquena.
Imagina.
Tenim Cobra Kai per estona.
Una sèrie que va néixer a YouTube, recordeu, que va néixer no ni a Netflix. Va ser aquesta aposta per fer com un streaming de YouTube, que no va funcionar, però la sèrie sí, i mira-la, una temporada i ara la cinquena que ja està anunciada, Nacho.
Uh-huh. Bueno, doncs aquesta quarta temporada comença on es va deixar la tercera, que era amb el Daniel LaRusso i el Johnny Lawrence lluitant plegats per defensar el seu dojo, que no se'l traiessin i tot això, però evidentment ja solament comença la quarta temporada, comencen a haver-hi problemes entre tots dos i bueno, evidentment ha d'haver-hi una mica d'enrenou per explicar-ho, bueno, perquè si no
exploten aquesta relació d'odi i amor entre moltes cometes dels dos personatges mítics de Karate Kid, no? I a vegades li donen la volta, no? Que el dolent de la pel·li aquí és el prota i l'altre a vegades és un cretí.
Sí, van canviant una mica.
I aposten també per les trames aquestes més adolescents, no? Que... Uh-huh.
De nois, no són, de superació, dels que no els...
Embolics, baralles, una mica el que era la pel·lícula original. Jo crec que en això han trobat la fórmula i continuen estirant de la fórmula, que els funciona perquè a més són capítols curts, a la gent que ha vist Karate Kid doncs, li fa gràcia moltes referències i la gent que no doncs, s'ho traga perquè...
Bueno, està... no s'ha confirmat, però podria ser que aquesta temporada sortís la Hilary Swank, que sembla ser que havia sortit abans o havia sortit...
Bueno, no, va ser a Karate Kid 3, crec que és la prota de Karate Kid 3.
Doncs que podria sortir, el que passa que no l'han anunciat, llavors, bueno, si no surt aquesta quarta temporada, segurament sortirà la cinquena.
Bueno, l'Elizabeth Shue tampoc la van anunciar, que era la nòvia de LaRusso i...
I després va aparèixer. Bueno, doncs, sorpreses que ens dona Netflix.
Doncs qui vulgui veure aquesta vida de cinquantenaris.
Sí,
perquè en tenien 20 quan van fer la pel·li, però ara ja en tenen 50. Doncs Cobra Kai, la quarta temporada, a partir del dia de la nit de Cap d'Any, del dia 31, penjada a Netflix.
Dia 1 pots mirar el salt i després ja fer-te un marató de Cobra Kai i ja tens el dia fet.
O et mires primer les tres pel·lis de Karate Kid.
Les tres pel·lis, les tres temporades i després ja pots veure.
Aquí està, ja continues. I em sembla que empalmes amb el 6 ja, no amb l'1, sinó amb el 6. Vinga, res, ràpidament, passem via de les notícies. Sembla, no posem el tall perquè així farem més via, però sembla que s'acaba Anatomia de Grey, que encara estrenava coses.
Sí, la notícia és que per molts és que encara se segueixi emetent, però sí, als Estats Units van parlar 18a temporada. Mare, i és una de les sèries, en obert, òbviament, però és una de les sèries més icòniques dels darrers anys, sobretot pel gran públic que veu sèries en obert i que va marcar una mica aquest inici del fanatisme per les sèries. No sé qui queda viu, però perquè els hi passava tot. Però la clau és la protagonista, que Ellen Pompeo, no sé si ja està una mica cansada de 18 anys fent de Grey i no sap si renovarà per una 19a. Llavors estan esperant a veure si renova o no per saber si l'han de tancar definitivament o l'allargarà un altre any més, una altra temporada més.
Això serà, però, com...
mentre segueixin funcionant...
Serà com Veïns, tot... això, eh? 18 temporades.
18 temporades, sí, sí.
EastEnders o
sí,
Veïns...
Sí,
o
per això, per això.
Sí, sí. Bueno, és que, a veure, és una mica culabrota aquesta sèrie al final, no? Perquè els hi passa de tot, no? Hi ha assassinats, hi ha accidents, i els rapten, vull dir...
Ja, ja.
És un hospital, però
és tant.
Molt, molt entretingut.
Vinga, Netflix que cancela Cowboy Bebop.
Sí, una de les grans apostes de Netflix era aquesta, que és basada en un anime, no? d'un investigador, una espècie de cazarrecompenses galàctic, una espècie de barreja entre western i pel·lis de l'espai, amb molts seguidors, el seu manga i el seu anime, però no ha funcionat, s'hi van gastar molts diners, els visionats han estat molt per sota del que s'esperaven i ja no han esperat a gaire més en dir que no hi hauria segona temporada i que es cancela. Una mica com els va passar amb Jupiter's Legacy, crec, a principis d'any a Netflix, que no acaben de donar la tecla. No,
I arriba How I Met Your Father.
Un altre cop. Doncs sí, la mítica sèrie dels anys 2000 torna a refer-se, actualitzada i segurament amb noves generacions i amb característiques actuals, però sí, sí, tindrem una nova versió de How I Met Your Father que arribarà d'aquí no res i una de les protagonistes serà una actriu que ha estat molt en boca de tots, la Kim Cattrall, que no, bueno, que va declinar sortir en la nova versió de Sexo en Nova York, que està estrenant ara en aquest moment HBO Max i sortirà en aquesta How I Met Your Father. O sigui que, bueno, d'aquí no res, tindrem a... Bueno, d'aquí no res, haurem d'esperar una mica que es gravi i que la pengin, però vamos, tindrem una nova versió de How I Met Your Father.
I Chris North, que té problemes legals.
Chris North, que és un dels protagonistes masculins del que parlàvem abans de Sex and Nova York, que era el nubi de la Carrie Bradshaw de sempre i que surt a aquesta revisitació que estan fent de la sèrie, doncs ha tingut dues o tres denúncies d'assetjament sexual per qüestions que van passar fa 30 anys i, bueno, doncs ara que aquest home vol tornar a estar en el candelero, que es diu, han sortit aquestes senyores dient que, bueno, que havia... Llavors, bueno, això ha suposat, això als Estats Units ho tenen molt, molt marcat com algú terrible, ja sabem de molts actors i directors que han acabat les seves carreres per aquest tipus de denúncia, que encara no se sap si és veritat o no és veritat, però solament pel fet que hi ha denúncia se'ls ha tallat la carrera i sembla que és el que ha passat a Chris North. El més cridaner de tot és que ahir mateix les tres actrius de la sèrie, la Sarah Jessica Parker i les dues companyes que surten, ahir mateix van penjar una nota conjunta en la que donaven suport a aquestes dones que havien denunciat aquest assetjament, deixant de banda el recolzament al seu company, amb la qual cosa deixa aquest home que ja li han tallat tots els contractes que tenia en altres sèries, absolutament penjat. Això és molt perillós perquè hem de recordar que el Kevin Spacey també va patir denúncies d'assetjament sexual. Se li va acabar la carrera absolutament en aquell moment i després el temps ha posat les coses al seu lloc i va dir que aquestes acusacions no eren reals, el que passa que aquest home ja no té més carrera professional, o sigui que hem d'anar molt en compte amb tot això.
Doncs vinga, acaba l'apartat de les notícies, ens n'anem a les recomanacions que ens feu
per aquest
Nadal, que són diverses i molt britàniques, la sí, majoria. Sí, sí, i la primera...
Molt british,
tot plegat. Vinga, va, la primera, que se'ns va entre Amazon Prime i HBO Max.
All eyes on you, famous Mrs. Sweeney.
Captain Ian Campbell.
I know who you are.
Be my duchess.
Yes.
He's a married man, carrying on as if he isn't.
Ian Campbell, Duke of Argyll. Margaret Campbell, Duchess of Argyll.
I've read so much about you. I feel I know you. Do you?
Everything is about sex.
I like it very much.
Una història real que va començar a Amazon Prime i que ara continua la segona temporada HBO Max, Un escándalo muy británico.
A veure, això era una minissèrie que van fer sobre un escàndol que va haver-hi a Anglaterra als anys 70 d'un un polític molt conservador i molt anti-lobby LGTBI que tenia una doble vida com homosexual amb un amant de tota la vida i tot això. Llavors, Stephen Frears, que és un gran director anglès que ha fet Les amistats peligroses i La reina i tal, va portar aquesta història a l'antena, protagonitzada per Hugh Grant, que feia un paper molt destacable, i la sèrie va funcionar molt bé. Llavors, el que anava a ser una minissèrie, doncs, bueno, han agafat aquesta mateixa idea. Aquesta sèrie ja està penjada a Amazon Prime, té un parell d'anys, però bueno, es pot veure, es pot gaudir, està molt bé. I han agafat aquesta mateixa idea i han posat en antena un altre escàndol que va ser el divorci dels ducs d'Argyll, interpretats per el Paul Bettany i la Claire Foy, que és la primera reina d'Anglaterra a la sèrie The Crown, que bueno, són uns ducs amb molts vincles amb la Casa Reial Britànica, que anuncien que es divorcien i el divorci, doncs, bueno, a la premsa amarilla treu suc i es parla de robatoris, d'escàndols sexuals, en fi, de tot aquest tipus de...
Digues, Camil.
Potser una mica com a de terror, no? Que és agafar, no té res a veure diguéssim, la temàtica, però que agafen un leitmotiv i amb dues temporades completament diferents, no?
Sí.
La primera és el que deia, un escàndol del Parlament, ara és entre els ducs, vull dir, no hi ha una relació, no?, entre les dues temporades, però sí que hi ha un transfons, no?, del tema del que tracten.
És una mica el que fa el Ryan Murphy amb això de l'American Crime Story, que agafa un fet de veritat i cada temporada doncs, explota un judici. No? En aquest cas, HBO Max estrenarà aquesta segona part de la sèrie el dia 29. Són tres capítols, una hora i pico, és com una pel·lícula cada capítol, i l'estrenarà el 29, el 30 i el 31, o sigui que durant aquests dies podem veure tota la sèrie i, bueno, doncs, està feta per la BBC amb luxe d'interpretacions i de tot, tal com sempre ens té acostumats la BBC.
Doncs aquesta és la primera de les recomanacions, aquesta segona temporada d'Un escándalo muy británico que, com dèieu, no segueix el fil de la primera història, sinó que n'incorpora una de nova, diferent, però també molt escandalosa als mitjans en el seu dia. La següent recomanació, allò de fer les coses des de casa, a vegades passant aquestes coses, no ens ha entrat al tall una altra vegada, és Only Murders in the Building, que és la que de fet és la primera temporada amb Steve Martin, poca broma, rei de la comèdia, i que està penjada a Disney. Aquesta és una de les recomanacions
que feia. Està penjada a Disney i per mi és una de les grans sorpreses, ja no et diré d'aquests darrers mesos, sinó de l'any. Per mi és una de les sèries revelació de l'any. És una comèdia, no sé si dir-li comèdia o comèdia negra, on tres protagonistes, que com tu dius, un era Steve Martin, l'altre és el Martin Short, que és un altre clàssic còmic, no?, nord-americà. De fet, ells havien protagonitzat pel·lis junts fa ja molts anys. I després hi ha la Selena Gomez, que és la quota jove i millennial, no?, d'aquest trio. Són tres fanàtics d'aquests podcasts que als Estats Units els diuen True Crime, però que per entendre'ns aquí seria el Crims, vaja, no? Fans de Crims que no es perden ni un podcast i ells també intenten resoldre els seus casos, no? Els casos que van escoltant.
Llum a la foscor.
Que de sobte... Exacte, posen llum a la foscor. De fet, hi ha una frase que fa un dels personatges que és una mica la línia aquesta de... Sí, que és com no? La frase recurrent d'aquest personatge. I hi ha un assassinat, ells viuen en un edifici de Nova York immens, amb molts pisos i tant, i hi ha un suïcidi, no? I ells, com a bons conspiranoics, doncs decideixen que allò és un assassinat i que l'investigaran. I que no només l'investigaran, sinó que mentre l'investiguen van fent un podcast pràcticament en directe de tot el que van descobrint durant la investigació del cas. és una cosa com molt, molt, molt marciana, però que funciona molt, perquè té el punt còmic, no? Ja d'entre la diferència dels personatges, la diferència d'edat entre els dos grans i la jove, i després hi ha aquest de who did it, no? Qui va realment, què va passar, qui va cometre aquest assassinat, els giros que va donar la investigació, i jo crec que funciona com un títol, perquè comences a veure-la, són capítols de 25 minuts, una cosa així, i pràcticament et pots veure la temporada en un dia o dos, i funciona com un títol, amb cameos absolutament delirants, com el Sting interpretant-se el mateix i que és un dels sospitosos de l'assassinat, o un capítol meravellós, que és sense cap, hi ha un personatge que és mut, i tot el capítol, diguéssim, no hi ha una sola línia de diàleg en tot el capítol. Llavors, és, ja al final, ja ho veus dient, ostres, no diran res en tot el capítol, i realment és meravellós. Per mi és un dels capítols de l'any, ja no d'aquesta sèrie, sinó de moltes sèries.
Doncs aquesta proposta, que com diem no hem pogut, però com a mínim Only Murders in the Building, només assassinats a l'edifici. Vinga, i ara, com estàvem al Regne Unit, continuem al Regne Unit. Dickens, i allí el seu conte de Nadal, HBO Max.
Why am I not allowed any peace?
The chain that you must now wear, Mr. Marley.
Merry Christmas to you, Mr. Scrooge.
How many Merry Christmases are meant, and how many are lies?
For the welfare of the poor and destitute.
Are there no prisons?
Some would rather die than go there.
Then let them die.
What is his place?
I Mr. Scrooge diu, how many Merry Christmas? És a dir que malament... Malament.
Comença malament. Mm-hmm. Bé, HBO estrena... Bueno, ja la va estrenar, aquesta sèrie, inspirada en el conte Nadal de Dickens, perquè els agradi tot aquest tipus de producte televisiu basat en històries tradicionals de Nadal. En aquest cas, bueno, ja es veu per el tràiler, que és una mega superproducció, molt ben feta, molt ben interpretada, i que fa especial hincapié a la part més fosca de la història, no? De fet, a Netflix l'aconsellen per majors de 16 anys, amb la qual cosa, bueno, vol dir que hi ha algun moment que és més tèrbol o més tenebrós, però bueno, no deixa de ser la història famosa de Dickens, del Mr. Scrooge, que rep els fantasmes del passat, del present i del futur. Protagonitzada per el Guy Pearce, que és un actor mega famós de Memento i de 50.000 històries més, Tom Hardy, que retava els seus seguidors per veure si distinguien quin personatge era ell, perquè està molt caracteritzat, i després l'Andy Serkins, entre d'altres, perquè
el
ja...
Gollum, no?
Sí, és el Gollum del Senyor dels Anells, però ja surten 50.000 actors superconeguts, si no de nom, almenys en sonaran moltíssim d'ells. Està dirigida per Stephen Knight, que és un dels directors de Peaky Blinders, aquesta sèrie mítica, amb lo qual, i produïda per el Ridley Scott i el Tom Hardy, amb la qual bé, a veure, és un producte impecable que pels amants de Dickens i de les històries nadalenques podran gaudir moltíssim.
Doncs una altra de les recomanacions, aquest conte de Nadal, aquesta minissèrie produïda per la BBC, i per tant, doncs, produïda, també,
BBC,
també de...
Que ja està penjada HBO, si ja es pot veure.
HBO Max. Vinga, qui tingui les plataformes alternatives, Filmin. Una proposta també de detectius.
Barely 2 years in uniform before being transferred to CID.
Morse, sir. Good man.
He lacks experience.
Bringing him on.
Keep your head down and your nose clean. Concentrate on your police work.
All right. Do we know who he was?
No wallet on him, sir.
Killed sometime between 9 and midnight. Single shot. Weapon discharged from over by the door there.
You do seem an unlikely sort of policeman.
Queda clar que darrere d'aquestes, anava a dir, d'aquesta manera de plantejar, què va fer vostè entre tal hora i tal hora? I és que té un punt això de gairebé funcionarial, hi ha una sèrie de detectius.
Sí, avui he vingut detectivesc i és aquesta sèrie que es diu Endeavor.
Endeavor.
Exacte. una sèrie també britànica i que és una mica la sèrie de antiglamurosa, ¿vale? En aquesta època on tothom veu sèries com, no? Com molt complicades, de trames i que has de seguir tots els capítols i spin-offs i tal. Aquesta és una sèrie com molt a la vella escola, no? Casos, per cada episodi és un cas i el protagonista és aquest detectiu, que és un detectiu britànic dels anys 60, no? un superdotat que viu a Oxford i fan parella amb un altre detectiu més gran, bueno, aquest clàssic joc de detectius molt diferents, però que realment és una sèrie que enganxa i enganxa molt. És una... no, és això, no té... No podries dir que és una sèrie excepcional, perquè no ho és, però és una sèrie que crec que està molt ben feta, que és molt addictiva, hi ha molta gent no? Que s'enganxa amb aquest tipus de sèries detectivesques, i crec que els personatges estan molt ben treballats, l'Anglaterra dels anys 60 i com van sorgint la tecnologia i les coses que ara coneixem i com les van adaptant allà als seus casos, i tot això fa que no saps per què, però aquesta sèrie funciona.
Ara, la sèrie també és molt maca de veure-la. Sí. Ma mare està molt enganxada a la sèrie. Sí. No, mare, no, que li agrada molt les novel·les de crims i que ara potser aquestes sèries més tipus thriller, més complicades, que van amunt i avall, li costa seguir. Aquesta sèrie que està com plantejada, molt ben plantejada des del principi, i que es tracta solament de saber qui és l'assassí, molt ben fet, doncs li agrada molt, està molt enganxada.
A tota la gent que li agrada El comissari Montalbano, per entendre's, sí, una sèrie d'aquest estil, els encantarà aquesta sèrie, perquè és una sèrie, realment, és això. No és complicada, és senzilla, els personatges funcionen, l'ambientació funciona i els casos estan molt bé. L'únic el tema és que, clar, tot passa a Oxford, hi ha 8 temporades i al final dius qui queda viu, saps, a Oxford als 60. Però...
I quin racó encara no ens han
ensenyat,
perquè... però bueno, és molt agradable de veure, la veritat.
És una sèrie maca de veure i que no costa res posar-te a veure-la i que pots veure el tercer capítol primer i després vull dir, no cal que segueixis aquí l'ordre canònic.
Vinga, no arribarem a la vida sexual de les universitàries, que és l'última de les propostes que ens fèieu, d'HBO Max.
Ja en parlarem.
Però sí, vinga, va. Sense sortir del Regne Unit, BBC, una altra vegada, es poden veure 3 temporades a Movistar de Fantasmes.
I mean, what sort of moron believes in ghosts?
You are a ghost.
Well, yeah, but, you know, before I became one, you wouldn't have caught me believing in this sort of nonsense.
Vinga, que si no tindran temps de comentar-la. Ghosts, Fantasmes, a la BBC, a Movistar.
Movistar, sí, és una sèrie que també va començar una mica com un experiment, no sabia si tindria continuïtat. La trama és molt senzilla, és una noia que, sense saber-ho, hereda una casa enmig del camp i quan arriba allà per intentar fer de la casa un hotel rural, se n'adona que està plena de fantasmes, no? que estan allà, que no es poden moure perquè, bueno, no, si t'has mort ahí, has de quedar-te ahí. Llavors són fantasmes de diverses èpoques que conviuen entre ells i en un principi volen, amb ella i el seu nòvio, els volen fotre fora, però bueno, arriba un moment que bueno, conviuen. Llavors, hi ha cada fantasma, bueno, doncs hi ha un polític embolicat en un escàndol sexual, una bruixa que mala viva a l'edat mitjana, un cavernícola que vivia ja en el moment dels cavernícoles i que bueno, va morir, un home decapitat a l'època dels Tudor, de fet juguen a futbol en el seu cap, una noble georgiana, una... Bueno, en fi, hi ha tot seguit de personatges molt estrambòtics que cadascú fa la seva. És una sèrie, ja porta 3 temporades, ja ha anunciat una quarta, és molt breu, són capítols de 30 minuts, hi ha 6 capítols per temporada, és molt fàcil de veure, molt entretinguda i és molt blanca, vull dir, tot i que parli de fantasmes, no és una sèrie que vulgui assustar molt més. És un estil una mica a lo que hacemos en las sombras, però és una miqueta més blanc, no... El que fem a les sombres té un punt més fosc.
Doncs, nois, Déu-n'hi-do el que hem pogut repassar. Déu-n'hi-do el que hem repassat al guió i les recomanacions que ens queden aquí sobre el paper. També les penjarem, com sempre fem, a la nostra pàgina web. Nacho, Camil, moltíssimes gràcies. Bones festes, bona entrada d'any, bones sèries.
Bones festes a tothom i bona entrada d'any també, i que tothom vagi molt de compte.
Com molt de compte.
I al carrer.
Bones festes i bon any, i ens veiem a
2022. Ja. Vinga, i a tots vostès, moltes gràcies, bon Nadal, i ens retrobem la setmana que ve.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.